4 i un minut de la tarda, què tal, com estan? Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Comencem aquí, per tant, aquest temps de descompte d'avui dilluns, 9 de novembre de 2015. Venim ja de la desena jornada i ho valorarem d'aquí uns moments, però probablement el punt que va sumar ahir el Sobrense és bo. I parlant de valoracions, potser més endavant sí que es valorarà en la seva justa mesura amb aquest punt que va sumant ahir el Subo al camp del Lleida B. Un bon punt, repetim, sobrem ser millor a la primera part que no passa a la segona, i la sensació que vas estar allò molt, molt, molt apropet, molt a tocar de la victòria, una victòria que, d'haver-se aconseguit, hauria col·locat el Sobrense, atenció, primer classificat. Això no va passar. De moment, màxima igualtat en aquesta primera catalana en el seu grup segon i un Sobrense que en repetirà desplaçament. En aquest cas, ho farà en posta diumenge que ve. A la tercera catalana, la Unió Esportiva Sitges no va patir en excés per fer-li 4-0 al Carme. Una còmoda victòria d'un Sitges que ja du 5 triomfs consecutius i un Sitges que la propera setmana tornarà a jugar aquí a casa. Ho farà rebent a la Granada. Altres resultats que ens deixen el darrer cap de setmana esportiu, doncs, per exemple, a la Copa Catalunya de Bàsquet, la derrota del Bàsquet Sitges 52-57 davant el Lluïsos de Gràcia. Un Bàsquet Sitges de moment irregular. És capaç de jugar dijous a Ciutat Vella i guanyar i perdre dissabte aquí, com dèiem, davant el Lluïsos. I atenció, perquè en aquest dijous torna a tenir partit i rep ni més ni menys que el líder, el Viladecans Sant Gabriel, aquí a Pinsbens. A la segona catalana hem tingut dos partits que ha disputat el sènior A del Club Pati Sitges. Divendres feia la feina, guanyaven els últims minuts el Monjos per 6-4, però l'endemà i en partit avançat a la següent jornada perdia a la pista del Piera per 4-3 després d'anar al descans guanyant i dominant per 0-3. En fi, una de bona i l'altra de dolenta, en aquest cas per al Club Pati Sitges. Repassem d'aquí uns moments tot el gruix de la jornada esportiva en aquesta nova edició del Temps de Descompte, des d'ara i fins les 5. Quatre i sis minuts de la tarda, engeguem el temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, el temps de descompte que els estarà acompanyant, com tots els dilluns, fins les 5 en punt de la tarda. Futbol, jornada número 10, bons resultats, si fem allò, ho fiquem tot en un cistell. El Sobrense, com diguem, empat a 0 al camp de la Lleida B, un bon punt, però aquella certa sensació que l'equip de Josu Julián va tenir a tocar i molt a prop els 3 punts, una victòria que l'hauria col·locat, després dels resultats d'aquesta última jornada, líder a la classificació, sens dubte un fet històric i sense cap precedent. La tercera catalana, ho comentàvem també, el Sitges derrotava còmodament 4-0 al Carme, un Sitges que a poc va fent la feina, que dissabte torna a jugar casa, que d'aquí dues setmanes s'ha d'afrontar un compromís complicat perquè jugarà al camp del Montserrat Igualada, que és un dels candidats, almenys en aquestes primeres jornades, per ser l'any vinent a la segona catalana. En fi, que ens hi posem i comencem ja a repassar resultats i classificacions tant de primera com de tercera. De moment hi ha un denominador comú en aquesta primera catalana i és que la igualtat és increïble. Hi ha 5 equips, 5 empatats a 18 punts. El Sobrense és un d'ells, ocupa el segon lloc de la classificació després del punt sumat ahir, com dèiem, al camp del Lleida B. Els resultats que ens deixa aquesta desena jornada amb algunes golejades, fins i tot el Castelldefels que li va fer un 0-4 al Torredembarra. Victòria del Redis al camp del Balaguer. Compte perquè el Balaguer ja ha perdut 2 partits i els dos de forma consecutiva. Victòria del Sant Boià en 2-3 a Viladecans. Una victòria combinada amb els altres resultats que li dona ja el liderat al conjunt de Sant Boi. Golejada del Vilanova 6-2 davant l'Amposta, que ha prescindit ja del seu tècnic, Antoni Teixidor. Per tant, un que cau ja en aquesta primera catalana. Empat a 2 entre el Jesús i Maria i el Terrassa. victòria per la mínima 3-2 del Vistalegre davant el Vilaseca, golejada del Sant Ildefons, que li va fer 6-0 al Catllà, empat entre la Rapitenca i l'Igualada i empat, com dèiem, a 0 en aquest cas entre el Lleida B i el Sogorense. Tenim, per tant, nou líder és el Sant Boià amb 19 punts i 5 equips. A continuació, empatats a 18 punts. El Sogorense ocupa la segona plaça. Tercera, Rapitenca. En quarta posició trobem el Jesús i Maria. En cinquè, el Terrassa 1906. I en sisè, el Balaguer. Tots aquests equips, com dèiem, sumen 18 punts. 17 per Lleida B, 16 per Castelldefels i Igualada, 15 per Vilanova i Vilaseca, 13 punts per Viladecans i Vistalegre. I a la part baixa, on comencen ja els problemes, hi trobem el Sant Ildefons amb 11, l'Amposta amb 10, amb 5 el Catllà, el Redis amb 4 i el Torredembarra amb 2. I sens dubte, si mirem els números del Sogorense en els últims partits, són molt bons. 6 partits últims, 4 victòries, 2 empats. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir va anar d'un pèl que el Sogorense no tornés cap aquí, cap a Sitges, sent líder.
Sí.
El que hauria suposat doncs, una fita històrica i sense precedents, evidentment, perquè el Sogorense no ha estat mai líder de primera catalana.
No, tu imagines ser líder de la primera catalana, no? A la jornada 10, no? La dècima jornada. Déu-n'hi-do. Va venir de red, de
sí,
dos puntets.
Del canto d'un duro, del canto d'un duro.
De dos puntets, de ficar la pilota dintre quan va poder llegir-hi i si l'àrbitre no anul·la aquell gol...
Sí, sí, un gol anul·lat a Edu a la primera part, al quart d'hora. Ben bé, encara no sabem el perquè d'haver anul·lat aquell gol a Edu, però en qualsevol cas, la sensació que deixa el Sogorense, no, Toni, en aquestes últimes jornades. Un Sogorense que està aquí dalt, lluitant amb autèntiques bèsties, no?
Sí, clar, les sensacions són molt bones. A més, és clar, és que mirem el Lleida B, no? És un filial.
Sí,
és un equip filial, és un equip que té jugadors que estan al primer equip i que, doncs, clar, el trampolín d'aquest equip és anar al primer equip i el trampolín del primer equip és que n'hi ha jugadors que potser no juguen i aquí tenen minuts, no? Clar, l'objectiu d'aquest equip és pujar-lo a tercera divisió i contra més a prop estigui del Lleida, doncs...
Molt millor, és evident, sí, sí, sí.
I crec que clar, les sensacions que va donar l'equip molt bones perquè, a més, la referència del Lleida és que és molt bon equip.
Molt bon equip. Té alguns jugadors que a mi em van cridar l'atenció. Un Lleida B que, tot i jugar amb un home menys, perquè li van expulsar el dorsal número 2, un Roquer, al minut 38 de la primera part per veure dues grogues, doncs no es va notar gens, perquè el Lleida B va sortir amb una marxa més a la segona part, el Sub va patir, després, això sí, d'haver fet una molt, molt, molt notable primera part. El Sogorense hagués merescut anar al descans amb un 0-1-0-2 tranquil·lament. Bona ocasió de Geri, que en va tenir dues de molt clares, el gol anul·lat que comentàvem abans d'Edu, i només una aproximació, no direm que tímida, perquè va ser un xut des de la frontal del conjunt lleidatà que va sortir amb la pilota llepant al pal de la porteria de Nito. Un Nito que va tornar a ser decisiu, perquè va fer una aturada al minut 5 de la segona, increïble, i perquè també va ajudar a desviar una pilota que finalment va anar a parar al travesser ja a la segona part també. El Sogorense va patir, aquest és el que deia el Josu, no? Però sabem patir, i això és bo, que un equip doncs, sàpiga estar damunt el camp no estant bé, doncs, quan el rival et va menjar en terreny, quan el rival et va entrant per bandes, quan el rival doncs, et va minant una miqueta la moral, i tu no estàs bé, però estàs defensant i estàs intentant doncs, posar ordre damunt de la gespa. A poc a poc la situació es va anar normalitzant fins que el Sogorense va trobar alguna opció ja al darrer quart d'hora de partit, recordem la més clara el 78, una ocasió d'over, que va fer un xut potser massa creuat i hagués estat el gol de la victòria.
Clar, tu imagines.
Estava clar però que el que feia el gol s'enduia el gat a l'aigua.
Clar,
i al final taules.
Sí, el que passa és que és un bon resultat. Tu imagina que la pilota d'over entra, no?
Sí, sí. O doncs... qualsevol de les dues clares que va tenir el Geri a la primera part.
Ara te vens aquí amb un marcador favorable, no? Davant d'un equip que causa sensacions boníssimes, i doncs, clar, tu sumes, no? Però jo penso que, tot i no sumar els tres punts, el punt és boníssim, perquè no crec que molts equips sumin allà. Va sumar el Vilanova perquè era la primera jornada,
sí, sí.
I perquè el Vilanova té un molt bon equip també, les coses clares, però clar, el Sobrense té també a fer els deures, i tenim que pensar que el Sobrense és un equip que aquest any ha pujat, és un equip que no està consolidat en aquesta categoria, que ha pujat aquest any i que s'està consolidant ara.
Ha deixat de ser el màxim golejador.
Quin és el màxim?
Doncs ara, a dia d'avui, tenim que el Castelldefels en suma ja 20. El Sant Boià també en té 19 també té el Sobrense, però el supera el Castelldefels amb 20, i també el Sant Ildefons, que gràcies al 6-0 d'ahir doncs també suma 20 gols. Però clar, la situació del Sant Ildefons és bastant, bastant pitjor, perquè ocupa el 14è lloc de la classificació amb 11 punts. Però el Balaguer comença a perdre, el Sant Boià comença a mirar cap amunt també.
Sí.
No sé si dic que a poc...
El que passa és que el Sant Boià va patir moltíssim, no és tan fàcil, El Sant Boià anava perdent, i va acabar guanyant.
Sí, 2-3 a Viladecans.
Al camp del Viladecans, i anava perdent. El Sant Boià està patint moltíssim aquesta categoria, perquè n'hi ha molta igualtat, i la prova la tens, un equip que a mi me va causar la sensació, no a mi, sinó a tots els que el van veure, que és el Balaguer, perdés amb el Redis, no? Ja va causar molt bona sensació el Redis amb el Vilanova, però va acabar perdent, no? Però sabíem que era un equip que aniria a poc a més, no? I que tindria d'alguna manera sortir d'aquí. I Vesporron juga amb el Balaguer, un equip que estava immaculat, que l'havia aconseguit tot menys l'últim partit que havia perdut, i també suma, i el Balaguer perd dos partits consecutius.
Potser el pitjor d'ahir és, per dir un pitjor, és que el Sobrense no està encertat de cara a porteria, i el fet de que a vegades també tens aquella sensació de que no li saps jugar al rival amb 10.
Sí.
Que a vegades també és un tòpic, però pot passar.
Sí.
Que jugues pitjor jugant contra 10 que no pas quan les forces estan igualades.
Sí, a més si el rival té tanta qualitat com té el Lleida, no? Clar, no se va notar moltíssim.
No, és que no es va notar gens, almenys per part del Lleida, evidentment, perquè ja et dic.
I després una altra cosa, el que passa que nosaltres no ens donem tant, però clar, el Sobrense potser el camp contrari li costa més la segona part, perquè no està tan acostumat a jugar a espais grans,
No, també,
clar,
també potser.
Potser nosaltres no ens donem d'aquestes circumstàncies, però són per a tenir en compte, no? Perquè clar, és que el Sobrense està acostumat a jugar un camp petit, entrenar un camp petit a mig camp, i després se'n va un desplaçament a un camp grandiós on el Sobrense, doncs, això ho nota moltíssim. L'equip ho dona tot i l'actitud és boníssima, però clar, les forces també fallen,
Un Sobrense que per segon cop a la temporada es va quedar sense marcar. No va marcar el dia que va perdre aquí 0-1 amb el Jesús i Maria, i no va marcar d'ahir.
Clar,
tot això i que la diferència és que ahir va servir per sumar un punt, és evident.
Li va servir per sumar un punt, i la vegada que no va marcar va perdre els tres.
Sí. Tot i que va haver aquella última ocasió del partit que hagués pogut donar-li com a mínim un punt, però bé, en fi, això ja és història i forma part del passat. Vinga, escoltem Josu Julián, tècnic de la Sobrense, després, immediatament després del partit d'ahir, com dèiem, després d'aquest empat a 0.
Bah, jo crec que hem estat millor la primera part, i al final de la segona també hem estat millor que ells. I de fet, els últims 5-10 minuts hem tingut alguna ocasió de poder fer el gol, però bueno, també és cert que ells han sortit molt bé la segona part, han tingut les seves opcions, i bueno, ja sabíem que era que el que estiguessin amb 10 no significa res, perquè, bueno, perquè és un equip que físicament molt fort i que les segones parts que fa són molt dures a nivell de ritme, a nivell de joc i a nivell físic, i així ha sigut. Bueno, nosaltres hem sabut patir, hem patit quan tocava, i ens hem anat refent, però bueno, al final no hem pogut no portar-se els tres punts. Hem sumat i bueno, sempre és positiu.
L'equip a la segona part surt menys tensionat, o ells han posat una marxa més? Hi ha una mica de tot?
Jo crec que hi ha una mica de tot. Aviam, la idea no és sortir menys tensionats. Òbviament sortim menys tensionats, però no és la idea. ells sí que s'han fet mal en els canvis que feien de posicions al mig del camp i fins que no els hem agafat en aquest sentit hem patit, però bueno, tampoc és normal no patir amb un bon equip com el Lleida, com el Filial de Lleida, i bueno, ja et dic, han tingut 3-4 ocasions, crec que nosaltres hem tingut alguna més que ells, però bueno, al final ningú ha marcat gol i ja et dic, hem de valorar-ho.
El problema avui, si és que es pot parlar de problema, és que l'equip no està tan encertat de cara a porteria.
Bueno, potser ens ha faltat aquest segon de calma quan estem davant del porter, perquè hem tingut sobretot dos ocasions molt clares de gol i la mostra és les dues últimes, l'ansietat aquesta de voler marcar. Potser si pares la pilota i la passes al mig, hi ha algun jugador sol, l'última jugada de l'over, per exemple, que és un pas enrere, si potser la poses al segon pal, hi ha un jugador que entrava sol, però bueno, és normal. Són jugadors que tenen ganes de marcar i que no se'ls pot dir res més. Han intentat fer el màxim i avui no ha pogut entrar, doncs no passa res.
És anecdòtic, però és el segon partit, si no m'equivoco, que l'equip no marca. Però bé, en aquest cas és un punt fora de casa que, com dèiem al principi, segueix sumant, i això l'equip suposo que encara el fa una mica més fort del que era fa una setmana enrere.
Sí, no, aviam, jo és anecdòtic, hem tingut ocasions, hem fet moltes ocasions per poder marcar i avui no ha entrat. Bueno, també la part positiva és que no ens han fet cap gol amb un molt bon equip a nivell ofensiu com és el Lleida. Bueno, tot hem de valorar-ho.
Seguiu allà?
Sí, aviam.
Seguim. És una zona noble, molt noble per vosaltres, sens dubte.
Sí, és un puntet més. I ojalà estem aquí tot l'any, però l'objectiu no és aquest, l'objectiu no és estar el primer ni el segon, l'objectiu és intentar, ja et dic, el de sempre, arribar el més ràpid possible als 42 punts o així, i a partir d'aquí, calma, avui és un punt més, doncs ja et dic, hem d'estar satisfets pel treball que hem fet i a partir d'aquí recuperant-se i preparar en posta.
Sé la teva resposta, però tenint en compte la trajectòria de l'equip, el fet de que està en aquesta zona alta de classificació, us espanta en certa manera que s'aixequin algunes expectatives que potser no pertoquen?
No, al revés, ojalà s'aixequin. Això seria increïble, que s'aixequin les expectatives de que podem estar a dalt. No, avui ha sigut un partit més, un partit en el qual el Lleida se'n va cap cot perquè es pensa que, bueno, és el primer dia que tinc la sensació de que el Sogorense és un club molt petit i tothom es pensa que, o tothom no, però algun equip es pensa que li pot guanyar fent lo mínim. I avui el Lleida s'ha anat així. El Lleida, amb el que comporta el Lleida, tot el nom aquest, jo crec que el futbol, bueno, s'ha demostrat que nosaltres tenim les nostres armes, hem tingut moltes ocasions de gol, ells tenen la seva, ens ha fet molt de mal amb la rapidesa, amb la intensitat, jugant en toc, però al final, ja et dic, al final, si estem a dalt és perquè ens ho mereixem, ningú ens ha regalat res.
Josu, en posta la setmana que ve, un rival que ve de ser golejat ahir a Vilanova, això el fa doblement perillós.
Bueno, perillós és igual, no sé si doblement, triplement o igual, no sé, és un rival perillós, és un rival que està ferit, és un rival que ha canviat d'entrenador, em sembla. Llavors, home, quan es canvia d'entrenador els jugadors volen agradar sempre, llavors la setmana que ve serà molt difícil, igual que ha sigut avui. El que passa és que, bueno, hem de començar de zero un altre cop dimarts, amb calma, amb tranquil·litat i plantejar el partit, bueno, per fer el nostre joc i intentar guanyar-ho, però amb molta tranquil·litat.
Quatre i 23, això és el que deia el míster Josu Julián després d'aquest puntet, o puntàs, depèn com ho vulguin veure, al camp del Lleida B. Estàvem ara repassant el calendari que li queda al Sobrense abans no acabem aquest 2015. Té ara desplaçament, com dèiem, i li preguntàvem al míster Amposta, una Amposta que ha destituït ja el seu tècnic, Antoni Teixidor. De moment, pel que sabem, doncs no hi ha substitut. Ve aquí l'Igualada, vas a Catllà,
sí,
i ve aquí Castelldefels, i encara quedarà
sí, a Vilaseca.
Caram, no està malament, no està malament. Un bon final d'any.
Bon final d'any.
Bon final d'any. Uh-huh. És a dir, que per desembre tens Castelldefels i Vilaseca.
Sí.
Abans de festes, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Amposta. Amposta, Toni. Una aposta que bé, no, què tal, que li preguntàvem al Josu, no? Com reaccionarà l'Amposta, no?
Clar, i a més...
Després de sortir golejat a Vilanova amb 6-2, de tenir un nou tècnic a la banqueta... Clar, això no saps mai si és bo, si no és bo...
Sí, sí. Home, Antoni Teixidor, que l'havia portat temps i que doncs, els últims resultats doncs, l'han fotut fora, no?
Sí, sí, és que ha encaixat molts gols en aquestes últimes jornades.
Un Antoni Teixidor que estaria el dissabte a la nit, però molt malament, perquè jo he vist una imatge en el que doncs, l'entrenador Vilanova fa silenci,
sí, sí,
però no se'l fa amb ell, sinó se'l fa a Eduard Calàbria pels comentaris que havien fet, l'escrit que havia posat, uh-huh, i el Teixidor, Antoni Teixidor, es pensa que s'ho fa amb ell i doncs té una paraula amb l'entrenador de la Vilanova.
No he vist aquestes imatges.
Sí, sí, són bones, són bones. Perquè es pensa que se lo diu amb ell, ja, i clar, ell no va per ell.
Dani Gimeno fa un gest que no va dirigit, clar, evidentment, al tècnic de l'Amposta, sinó...
un gest molt
sí,
típic.
Aquest de silenci, no? Sí, sí. La boca així, fent callar.
Calla.
Sí, sí.
I doncs el Toni Teixidor es pensa que se lo fa amb ell.
Caram.
I doncs tenen una paraula, fins i tot el Gimeno queda una mica sorprès, no? Perquè diu, ja, de què va la història?
Pensant, no anava per tu, això.
Clar, en fi.
5 minuts i 2/4 de 5, digues.
I conta una cosa, la Rapitenca l'ha entrenat Delfí Ferreres, a l'Amposta també. Conta que el Delfí Ferreres no té equip,
Ah, vols dir que Delfí Ferreres podria... Conta. Acabar l'Amposta?
De moment no se sap res, però conta.
Bé, doncs és un dels noms que podria sorgir per la banqueta de l'Amposta. Vinga, seguim. Vinga, fem el salt habitual de la primera catalana a la tercera per repassar ja els marcadors que ens deixa també aquesta desena jornada, que han estat aquests: Sitges 4, Carme 0, Olivella 0, Castellví de la Marca 1, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Calaf 4, Montserrat Igualada 3, Joventut Ribetana 0, La Granada 2, Sant Pere Molanta 2, Piera 4, Fàtima 0, Riudevilles 0, Cubelles 3, La Múnia 2, Martinenca 0 i Martorell B 2, Anoia 0. Poques coses han canviat al capdamunt de la classificació. Martorell B, líder amb 24 punts, seguit del Calaf amb 23, 22 per Montserrat Igualada, el Cubelles, que és quart, amb 22 punts també, 20 per la Joventut Ribetana, la Múnia i els Sitges, que són 6è i 7è respectivament, sumen 19 punts, 14 punts per Martinenca, per Piera i per la Granada, 13 per el Carme, 12 per Olivella, el Sant Cugat Sesgarrigues en suma 11, i a la part baixa trobem l'Anoia amb 9, el Castellví amb 8, 6 per Fàtima, el Molanta amb 3 i el Riudevilles Cué una setmana més amb 2. I el Sitges, que va aconseguir aquest passat dissabte, com dèiem, el seu cinquè triomf consecutiu. Cosa que vol dir... doncs, que normalitza, Toni, la seva situació. Potser no a la classificació, perquè encara doncs, veiem els Sitges un pèl més avall del que li, probablement li podria pertocar, però bé, estàs allò a 4-5 punts dels primers.
Clar, és que havies perdut molts punts a l'inici, no? I clar, això suma molt, i més a l'inici, no? Quan equips com el Martorell doncs, tan sol ha perdut dos partits, com equips com la Ribatana tan sol ha perdut dos partits, o equips, i això que ara ja, si no recordo malament, el Sitges deu estar per sobre la Ribatana.
No, la Jove té un punt més la Joventut Ribatana.
El Cubelles, idem de l'oiden.
Cubelles doncs, està en 22, té 3 més.
Ha perdut dos partits.
Però compta el partit que hi ha aquest proper cap de setmana entre el Martorell B i el Cubelles, o Cubelles-Martorell B.
Clar, és això, és que juga al camp, és que el Martorell perd molt, a casa també perd, no?
Si exceptuem, perdona, Toni, ara que parlaves de números del Calaf, que és el que només ha perdut un partit, la resta, com a mínim, ja n'han perdut dos, eh?
Clar, és
el Martorell B, el Montserrat Igualada, això, el Cubelles, la Juve, després ja trobem que els Sitges i la Múnia n'han perdut tres.
Clar, és que el Sitges va perdre tres partits,
sí,
a l'inici del
i van ser molt seguits.
I després també el Sitges va empatar un. Clar, ja perds aquí 11 punts, que els altres l'han aprofitat, i són els punts que n'hi ha, entre 4 i 5 punts, no? Però bé, ara n'hi ha enfrontaments directes. Aquesta setmana n'hi ha un Cubelles-Martorell en el que el Cubelles juga a casa, i jugant un camp gran, un camp... Sí que el Martorell està acostumat també a jugar un camp gran, però jo veig molt favorit al Cubelles perquè té molta arribada. Francesc Mirina i Cristian Lagunas estan fent un fart de marcar gols en aquesta...
Parlem de la davantera dels Sitges, però el Cubelles, déu-n'hi-do.
És molt bona. És molt bona.
El duet atacant Medina Laguna no es queda curt,
És boníssima, és boníssima, perquè té jugadors amb molta arribada. La diferència d'un i l'altre és que el Sitges té més joventut, la delantera del Sitges és més jove.
Sí
que tens l'Àlex Morillas, que té més edat, que més veterà, però tens un...
Que està, per ser, en un molt bon moment,
Està en un moment sensacional.
L'Àlex Morillas el veu... Molt despert i molt participatiu.
Té ganes.
Ja no només pels gols que ha fet fins ara, sinó una miqueta, ja et dic, el seu esperit al terreny de joc.
És un jugador molt motivat, té moltes ganes i a més és desequilibrant.
Té una qualitat.
Amb la pilota, els peus desequilibrant i sap buscar molt bé l'espai. Clar, si tu mires aquest, tu mires a l'Àlex Morilla, mira el Pasqua, mires el Barberà i mires el Nico... és que són molt més joves, no?, que la delantera, potser que sí que té el Pere dintre de lo que és la delantera, el Cubelles, però clar, Francesc Medina i Cristian Laguna ja són més veterans.
Bé, en qualsevol cas, victòria, com dèiem, el Sitges 4-0, Toni, una victòria còmoda davant un rival, Carme, que no va exigir massa, un rival que es va preocupar més per no encaixar i per no sortir golejat d'aquella dolç, que no pas per intentar alguna cosa més.
Sí, a més.
Tampoc tenia massa suplents, va venir amb un parell de suplents, una banqueta una mica allò desangelada, no? Feia allò una mica de llàstima i tot, de mirar cap a la banqueta del Carme, perquè veies allà dos jugadors per una possible substitució.
Ni porter suplent.
Sí, una cosa una mica trista, però bé, en qualsevol cas, el Carme va fer el que bonament va poder. No va ser un partit, tampoc, d'aquells que... massa brillants, no? Sobretot de cara a l'espectador. El Sitges que va tenir moments bons, altres moments no tan bons, menys brillants, més grisos, però bé,
clar, és que
serveix aquest 4-0.
No era un partit exigent pel Sitges.
Serveix per al Manel per donar minuts a gent que no en té tants. D'entrada va jugar de porter titular Javi Dorado, va ser titular Jaume Jordi, va ser titular Gerard López, en fi, uns quants canvis a l'11, que venia sent un 11 més o menys habitual a les últimes setmanes, i bé, aquesta també ara ho escoltaran, no?, el que deia el Manel, no?, haig de tirar una mica de tots.
Sí, clar.
I de començar a donar minuts a aquells jugadors que també s'ho mereixen.
Clar, té que aprofitar aquests partits, perquè a més, doncs ja...
Després et sortirà més bé o menys bé. I és important el que diu, no? Vull dir, sí, hem de fer canvis, però que sense que l'equip se'n ressenteixi, és a dir, que el nivell sigui més o menys el mateix.
Clar, no, i l'està fent bé, no? Perquè, de fet, doncs, l'equip si ells al mateix nivell, surta millor sub pitjor jugades. El Sitges té això, no? Que n'hi ha moments que fan un bon joc i n'hi ha moments doncs, que doncs, no acaben de trobar-se, no? Però bé, va ser un partit còmode, jo penso que se sabia plenament que aquest partit acabaria si no en 4-5-0, i al final va acabar 4-0, no?
Fede, Jaume, Jordi van ser els encarregats d'obrir la llauna, gol molt celebrat per part de Fede a l'1-0,
molt
celebrat, molt content.
Fede, allà,
sí, suposo que feia temps que Fede no marcava.
El pare i la mare.
Sí, sí, i ho va celebrar molt, moltíssim. En fi, ben fet que fa. Jaume Jordi, com dèiem, va ser l'autor del 2-0, amb un xut també des de fora l'àrea. El 3-0, un bonic gol de Gerard López, engaltant la pilota tal com li venia, després d'una centrada per banda dreta, i al final el quart gol de Marc Chan, un bon llançament de falta.
Sí, sí. Sí, sí, els gols van ser tot molt macos, no? I el llançament de falta va ser excepcional. De fet, ho llança molt bé d'aquesta distància marxant.
Ja n'havíem vist fer-li alguna amb el Sobrense, sí, sí, a Marc Rodríguez.
Sí. Des d'aquesta distància. És que, de fet, el Sitges té llançadors de falta molt bons. El Fede llança molt bé la falta, Àlex Morilla també, i perquè el Pasqua no l'hem vist, però també la llança molt bé.
També té uns quants llançadors bons. Vinga, anem a escoltar Manel Rodríguez després d'aquesta victòria còmoda, repetim, 4-0 davant el Carme.
Ells sí, han sortit molt enrere. La primera part ens han dificultat una miqueta, estan hem fet els dos gols. Bueno, després, però, bueno, nosaltres tampoc ens ha faltat una miqueta de continuïtat en el joc, estones hem estat bé, estones no tan bé, però també obté el rival, el resultat, vas guanyant 3-0 i el rival no surt darrere, és complicat, perquè arriscar quan vas guanyant 3-0 és complicat, tot i així ho hem intentat i bueno, jo penso que hem d'estar contents. Avui he jugat gent que no és habitual que estigués a l'equip i he pogut donar molts minuts a tothom, per tant, és doble motiu de satisfacció haver guanyat i a sobre pues, haver pogut donar minuts a gent que ho necessitava.
Partit que serveix precisament per això, no? per donar doncs, entrada a jugadors que no tenen tanta participació.
Sí, sense perdre el nivell, que és que aquí és la gràcia, no? Diuen, no, ja en surten, però no, l'equip ni es desfà, ni es trenca, ni... Bueno, hem tingut els mateixos problemes i les mateixes virtuts quan hem jugat els titulars com quan han sortit els companys. Vull dir, penso que en aquest sentit estem tranquils perquè la gent està treballant molt bé, jo sempre ho he dit des del primer dia, i això es nota, i també es nota en el fet de les alineacions que jo els he dit, que bueno, que com tothom està treballant molt bé, jo tindré que anar rotant, tindré que anar jugant jugadors que no són tan habituals perquè s'ho mereixen i som un equip i al final tothom serà important i també això fa que bueno, que hagis d'anar fent alguna rotació.
L'equip ara es veu que juga una confiança absoluta.
Sí, estem començant a tocar la pilota més que abans, cosa que en principi ens costava una miqueta més, ens faltava aquell punt de confiança, i ara l'equip, com tu bé dius, pues, té més confiança en si mateix, i bueno, ens veiem en capacitat, inclús que el camp és petit, que el terreny no està bé, i tot el que tu vulguis, ens arribes molt tancats i molt amb un joc més sabia físic, però bueno, l'equip està intentant i a estones ho està fent molt bé.
Cosetes, avui, per exemple, ha pogut jugar ja els primers minuts el Nico.
Bueno, Nico és un nen que veig que amb tothom genera moltes expectatives, hem de tindre una mica de paciència amb ell perquè és un xaval que ha estat molt de temps parat, a més amb una lesió greu, aquests minuts li serveixen amb ell com d'entreno perquè té que agafar el ritme de competició i té que adaptar-se també al joc de l'equip, i ell a poc a poc ho anirà fent. Jo sé que tothom té moltes ganes de veure Nico, no? I jo també, però a poc a poc no li exigim més del que té que donar perquè tampoc seria bo per ell.
Ja no està en el nivell d'exigir, sinó una miqueta el que pot donar, no? En aquests primers minuts, en aquests primers compassos, després d'una lesió, com deies, llarga, no?
Bueno, sí, és el mateix cas doncs, que el Jaume, que també ha estat lesionat, o el mateix cas del Carrasco quan estigui per jugar. Bueno, són nanos que sí, que porten molt de temps parats i que entrar en un equip en ritme costa, però bueno, jo estic molt content del seu treball, se'l veu molt, sobretot se'l veu amb moltes ganes, que és el principal, i a partir d'aquí la qualitat la té, ja ho sabem tots, doncs sortirà, a poc a poc anirà sortint.
Ara en aquesta última acció el Sarabia ha pres mal, sembla que no és massa important, no?
No, ja quan estava a la banqueta ja m'ha dit que no tenia res, que simplement ha trepitjat malament i se l'ha tossat el turmell per precaució, ja quedaven 5 minuts i guanyant 4-0, doncs era millor que no tornés a entrar.
Bueno, ja en van 5 de consecutives.
Sí, però bueno, això també és una mica anecdòtic. Estem guanyant el que tenim que guanyar. No, ni, o sigui, no ens hem ni de menysprear, perquè té el seu mèrit, però tampoc ens hem de pensar que hem guanyat res. Queda molt i és que se'ns exigeix això, guanyar cada setmana, no tenim una altra. I, home, tots els respectes al Carme, aquest és un partit que has de guanyar. Llavors, en principi, anem seguint la nostra línia. Estic content perquè no hi ha accidents, i això és important, i pràcticament tinc tothom disponible, i la incorporació ara d'aquí, que doncs, encara ens dona una miqueta més de fons d'armari, i això doncs, fa que l'equip cada vegada estigui més consistent.
És important perquè perquè resti l'ordre més tu tens que guanyar.
No, està clar, si nosaltres guanyem tots els partits serem campions, això ja ho sabem. Però clar, és molt difícil aquí al final pensar que els guanyarem tots. Jo el que vull dir amb això és que no hem de relaxar-nos en el sentit de pensar que hem guanyat 5. És igual, com si fos el primer que guanyem, hem de seguir. El proper és tan important o més que aquest i sumant i anar sumant partits i ja està. No, un cop ha passat, si l'has guanyat, l'has guanyat. I si no has pogut guanyar-lo, doncs, mala sort. Però has de pensar ja en el següent. I ara el proper és la Granada, que és un rival molt dur. Jo penso que una miqueta més dur que aquests i hem de millorar algunes cosetes encara, no estem encara al 100% ni molt menys, i aquesta és la gran gràcia, la gràcia d'aquest equip, que té molta marge de millora encara, i això hem de ser ambiciosos, i és el que hem de buscar, la millora com a equip. Sabem que tenim jugadors que individualment tots ells són molt bons, però després com a equip hem de millorar coses que encara podem millorar.
Fitxeu, ara ho deies, Quique Aranda, un jugador que tu coneixes molt bé, si no recordo malament serà la seva tercera etapa aquí. Hi ha una primera etapa molt bona, la segona no tant. Què esperes d'ell?
Bueno, Quique ve a buscar, ve a portar un perfil un pèl diferent a el que tenim. Quique és un jugador molt polivalent al mig del camp, que pot inclús agafar-te zones més d'atac, però si el poses a defendre també ho fa bé. Però després té una virtut que tècnicament és molt bo, és dels millors jugadors que he conegut jo quan està bé. Evidentment, aquí que l'únic problema que té Quique és el cap. Si aconseguim centrar-lo i que estigui pel que té que estar i que es deixi de rotllos, en el sentit de, bueno, de que ell estigui pel futbol i s'ho prengui seriosament, tenim un tros de jugador. Les qualitats ja les sabem, que és un noi que necessita un tracte una mica especial perquè té un caràcter especial, però és un jugador. Jo quan es va posar a tiro vaig dir a la junta, bueno, sí que és cert que tenim una plantilla ja prou àmplia, però és un jugador que a lo millor el gener o el febrer el tornem a faltar. A més, era molt probable que si no el fitxàvem nosaltres anés al Cubelles, el qual feia que reforçava un rival. Penso que és un fitxatge per nosaltres 10, perquè sí que és cert que potser no fa falta per demà, però quanti més qualitat tinguem i millors jugadors tinguem a la plantilla, millor.
Està per jugar?
Jo l'he vist molt bé físicament, està molt prim, l'he vist bé, ell diu que està entrenant a la Vilanova, està entrenant molt bé, potser li falta el jugar, no ha jugat gaire, li falta ritme de partit, però, bueno, per això ve, per agafar ritme, perquè ell el que no vol és estar sense jugar i per això buscar una sortida, no? Evidentment, jo físicament el veig molt bé, va entrenar un dia a nosaltres aquesta setmana, tampoc l'he vist gaire, però l'aspecte d'ell està afinat, se'l veu fort, se'l veu amb ganes, i ell ha tingut molt d'interès a mi dels Sitges, això és una de les coses que a mi m'ha animat molt a fitxar-lo, no a signar-lo, perquè l'he vist que ell té molta il·lusió per tornar als Sitges. Ell sap que és a casa seva, que és on potser les seves millors temporades futbolístiques les ha signat aquí, i ell té l'esperança de recuperar-se com a jugador aquí, no? Tornar a ser aquell jugador important que va ser. Això tindrà un camí, tindrà un trajecte, no serà demà, però estic convençut que amb el grup que hi ha un jugador d'aquest perfil ens anirà molt bé.
Doncs com han escoltat, li preguntàvem a Manuel Rodríguez sobre Quique Aranda, fitxatge la setmana passada. Veurem si dissabte vinent aquí a Aiguadols pot jugar ja en alguns minuts. Físicament l'ha vist bé, per tant veurem quina serà l'aportació del jugador de les Roquetes, que complirà ja la seva tercera etapa a la Unió Esportiva Sitges. Parlant de moviments a les banquetes, el Molanta té nou entrenador i és un entrenador veterà, un entrenador que coneixem perquè sí. Ha estat un grapat d'anys entrenant, sobretot per la zona de l'Anoia, Igualada i últimament a Òdena. Es tracta de Martí Alavedra.
Martí Alavedra.
Per tant, Amolanta ha apostat per la veterania, per el...
Sí.
Hasta, per l'experiència, sí. No sortia la paraula.
Fins ara havia tingut molts entrenadors del Garraf, perquè ha tingut diferent entrenador del Garraf, i ara ha apostat per un de l'Anoia.
Bé, doncs Martí Alavedra passa a ocupar la banqueta del Molanta. No sabem si amb la seva incorporació el Molanta podrà salvar la temporada, tot i que encara queda molt.
No, però de moment no comença malament,
Comencem ja amb un puntet.
Clar, empatava el camp de la Granada, un camp complicat,
2-2.
I que en tot moment doncs anava per darrere el Molanta i al final aconseguia empatar.
4 i gairebé 44 minuts de la tarda. Repassem ja els últims resultats de futbol. Per exemple, amb la quarta catalana en el seu grup desè, derrota del Sobrense B, que va perdre 1-0 al camp del Can Cartró. Aquest solitari gol del conjunt de Subirats que va fer encaixar al Subo la seva segona derrota consecutiva després de perdre aquí la setmana passada amb l'Hortonenc, un Sobrense B que ha perdut uns quants llocs a la classificació. És en aquests moments el cinquè classificat amb 18 punts. Les Cabanyes i l'Hortonenc s'escapen una miqueta, sumen ja 24 punts. I el resultat més escandalós d'aquesta última jornada ha estat l'1-8 que li feia el Ribes al Canyelles, un Canyelles que està doncs enfonsat a l'últim lloc de la classificació encara sense puntuar. Més resultats, també ens hem de fer ressò, com no, de la primera victòria del Sobrense femení, del primer equip del Sobrense femení, que va guanyar 0-1 al camp del Pallejà. Gol, solitari gol en aquest cas, de Marina Mata al minut 70 per donar-li aquest primer triomf al conjunt de José González. Proper partit rep aquí el Sant Boià, que vindrà com a tercer classificat. Victòria també de l'Alevín infantil a la segona divisió, va guanyar 1-12 en el camp de la penya recreativa Sant Feliu. I un apunt de futbol sala, parlem de la Lliga Nacional Catalana de Futbol Sala en la seva jornada número 6, perquè l'agrupació esportiva de les botigues de Sitges va perdre 2-1, va perdre per la mínima, va fer un bon partit però insuficient com per poder sumar com a mínim un punt en la seva visita a Barcelona a la pista del Montsant Sala 5. Les botigues que continua la part baixa de la classificació, és penúltima amb un sol punt. Proper partit, compromès també, rep el conjunt de les Plais, que és el segon classificat. I en matèria de futbol base, és allò que a vegades penses, carai, si ho sent el truco. Divendres parlàvem amb David Porres sobre el moment que travessava l'equip, de moment doncs, abans de la jornada aquesta última, invicta i ves per on. Ahir el juvenil A de la Blanca va perdre el seu primer partit de la temporada i ho va fer per 2-1 al camp del Marianao, tot i que es va avançar en el marcador. Saludem a l'Isidre Gómez. Isidre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primera derrota, un dia havia d'arribar.
Sí, tu i el David parlàveu de la solidesa defensiva.
Sí, senyor.
I van ser dos errors l'últim minut de cada part que ens van condenar a la primera derrota.
Doncs escolta'm, és el que dèiem abans, no? Allò, nunca mejor hablé que fue cuando callé. Però en qualsevol cas, anècdota, Primera derrota, dia o altre havia d'arribar.
Sempre arriben les primeres derrotes, sempre arriben.
I 2-1, com dèiem, el Marianao que va saber aprofitar amb aquest parell de balades per endur-se amb els 3 punts. Hem començat per aquí, i per on seguim?
Pues continuem pel juvenil B, que aquesta setmana es van portar un dur correctiu a Pinsbens per 0-5 contra l'F87. Després anem ja a la categoria cadet. El cadet A es va desplaçar per jugar contra el Barça. Vam sortir per Barça TV.
Sí,
i cert. Vam treure un ajustat resultat de 2-0 fora del Barça. I finalment el cadet B es desplaçava per jugar contra el Barça l'Èrdola i va perdre per 1-0. Em comenten que va ser un partit força digne dels nanos. En categoria infantil, el derbi local Blanca Suburbegues se'l van portar el local. El Blanca Subur-Vegas, 3-2 a fora de la Blanca, i ara sí, el derbi local d'infantil, el Blanca Subur-Unió Esportiva Sitges, va ser favorable a la Blanca Subur per 4-0. En categoria Alevín, l'Alevín A va guanyar el base Vilanova i la Geltrú per 1-4, l'Alevín B va perdre contra el Cornellà F per 1-2, l'Alevín C va guanyar 4-1 el Vegas A, l'Alevín D va guanyar el base Vilanova i la Geltrú C per 1-4, i finalment l'Alevín E va perdre a casa contra el base Marc Bartra per 3-7. En categoria Benjamín, el Benjamín A va guanyar el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca per 1-2, el Benjamí B va perdre a Pinsbens contra l'Odena A per 2-5, el Benjamí C va guanyar a Pinsbens a la Fundació Atlètic Vilafranca C per 4-1, i finalment el Benjamí D contra l'Atlètic Vilafranca D va perdre per 3-2. El balanç aquesta setmana ha sigut una mica ajustat. 7-8. 7 victòries, 8 derrotes.
Doncs amb aquest balanç acabem. Isidre, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Que vagi
gràcies
molt bé.
A vosaltres.
Bona tarda. Onze minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Abordem ja amb el bàsquet per parlar una miqueta d'aquesta trajectòria irregular que de moment ens està oferint el sènior A del bàsquet de Sitges. Per dia dissabte 52-57 amb el Lluïsos de Gràcia venia l'equip, com ja vàrem explicar el divendres, de guanyar el partit ajornat de la cinquena jornada 59-70 a la pista de la Ciutat Vella, però com dèiem, el Lluïsos es va acabar imposant dissabte aquí a Pinsbens per aquests 5 punts de diferència. Vaig pensar, ostres, potser que l'Edu Piñero ens pugui explicar què li està passant a l'equip en aquest inici de temporada, perquè l'equip ja ha perdut 4 partits, perquè l'equip és capaç de guanyar dijous a Ciutat Vella i dissabte ve aquí el Lluïsos i perd. En fi, de moment tenim aquella sensació que l'equip doncs, no ha trobat encara allò, la tecla, no? com es diu en aquests casos. Edu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que molt content, no deus estar.
Bueno, estamos ahí. Como bien has dicho tú, estábamos un poco irregulares al principio y bueno, nos está costando un poquito pues coger un poquito la categoría. Pero bueno, creo que hemos hecho un partido bueno y luego pues vamos enlazando con algunos partidos que bueno, tenemos que dar un poquito más en todos los sentidos. Pero bueno, no me...
No estás más preocupado a las horas.
Hombre, no es el hecho ese, siempre yo no soy una, soy una persona pues que me gusta que gane el equipo y ya está, ¿no? O sea, y bueno, es a ver, te digo, o sea, intentando pues que bueno, gente que no había jugado, que no se excusa de que no han jugado en copa y todas esas cosas, van diciendo y tal y que está costando, que sí, conceptos y todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que hasta que a lo mejor llevemos dos o tres partidos seguidos ganando, entonces a lo mejor el equipo pues ya confía un poquito y tal, que va a ser difícil, porque es que ya habéis visto que la liga, pues el líder ha perdido un partido y estamos todos ahí. O sea, en un partido coges y estàs arriba com estàs abajo, o sea, que està tot molt compacto.
Potser falta trobar, com deia Edu, una línia més regular, no?
Sí, bueno.
Que no passi el que li està passant, no? El que dèiem, no? Dijous vas a Ciutat Vella, guanyes, després dissabte perds, després tornes a guanyar, tornes a perdre.
Home, jo el sábado no salí cabreado con el equipo. Yo salí cabreado porque en el minuto 4 echen a un jugador y además a Jordi sí. Domínguez. Me extraña mucho que le haya llamado eso, sin conociéndolo como persona.
Por eso.
Que en 4 minutos se carga un jugador y luego cómo fue el partido y todas estas cosas, todo muy extraño, ¿no? O sea, no quiero disculpar, con todos los respetos hacia el Lluïsos de Gràcia, que sabíamos que iban a jugar a eso, a ser duros, a ese tanteo y todas estas cosas, lo que llevan haciendo desde que, bueno, cuando estaba llegando Copa yo, hace 5 o 6 años son iguales, los casi los mismos jugadores, o sea, que saben a lo que juegan y todo. Pero, ostras, algunos momentos del partido, pues, sinceramente, yo creo que no es por nada. Un poco de ayuda sí que tuvieron.
Yeah.
Y en 4 minutos se te carga en un partido por un jugador porque dice que le ha dicho algo que encima dicen que no fue él. O sea, yeah. Me extraña que Jordi dijese algo. Pero sí. Bueno, que es igual. Mm. No pasa nada y ya tenemos el jueves contra los líderes y bueno, y así hay que afrontar las cosas ahora. O sea, no es lo mismo el año pasado que había un de esto de que se notaba y este año, pues bueno, es diferente. Mm-hmm. Es un poco a poco aprender de la categoría.
Tú pensabas, Edu, que aquest inici podia anar més o menys com està anant?
Bueno, viendo la pretemporada, a lo mejor pensabas en un principio que a lo mejor podía ir mucho mejor.
Yeah.
Y después del partido de Reus, la gente, pues yo creo que, hablándolo pues con Gaidí, mi segundo entrenador y todas estas cosas, pensábamos, bueno, pues mira, la gente va a coger confianza y tal, y bueno, vino el palo del Vals y ahí empezó un poquito, pues eso, a cambiar las cosas.
Mm.
Pero bueno, intentamos que cada día, pues bueno, olvidarnos de lo que se ha pasado, si ganamos o perdemos y venga por el siguiente, porque es una historia diferente. Y Copa te exige, tu Copa, si no estás concentrado y tenso, por un poco acierto que a lo mejor tengas o muchos aciertos, pero si pierdes la tensión y la concentración, pues, pues bueno. Mira, yo te digo, el otro día, después del partido, o sea, en el partido con el arbitraje y todo, en el momento ese que estábamos 5 puntos arriba, no tuvimos momento de esa tensión y esa concentración para seguir manteniendo esa ventaja.
Ja.
Però bueno,
saps què passa, Edu, també, que a vegades els de fora cometem l'error de pensar que, ostres, que potser les coses són més fàcils i ara ho deies, no? Vull dir, ostres, sí, és Copa això, vull dir, escolta'm, ja oblidem-nos de l'any passat a Primera Catalana,
a ver, perquè... Claro, estàs acostumbrat a ganar,
sí,
sí. Estàs acostumbrat, lo que te gusta es ganar, a mí me gusta ganar,
claro, claro.
Partits, ¿no? Pero bueno, pero quieras o no, pues tienes que acostumbrarte a las cosas de que aquí hay mucho scouting, que aquí te miran, te ven vídeos, te ven estadísticas, te ven todo, o sea, es todo, está estudiado.
Uh-huh.
Por ejemplo, el otro día Mauro, que entre comillas no es un gran tirador, o dicen que no es un gran tirador, pero bueno, a él le flotaban. Y bueno, metió 2 triples el día de su tan bella y le seguían flotando, o sea, que porque creen que no puede tirar,
yeah.
O sea, son cosas que, vale, son detalles que se van viendo y que a lo mejor en primera no se ven y este año, pues bueno, si tienes un defecto te lo pillan rápido, ¿no? Uh-huh. Está claro.
Bueno, com deies, jugueu dijous, heu uh-huh. avançat el partit i ni més ni menys contra el líder, contra uh-huh. Viladecans, que està amb una única derrota.
Uh-huh.
Bueno, un partit exigent.
Sí, no, gente, bueno, este año han fichado jugadores pues que han tenido bastante trayectoria en Copa y en EVA, veteranos y bueno, y están en una buena dinámica de victorias y salvo perder un partido que lo perdieron en la prórroga, pero yo creo que es para mí, o sea, siempre pienso que ahí se lo voy a decir a los jugadores, son ganables.
Uh-huh.
Lo que pasa es que bueno, pues hay que salir haciendo las cosas y además en nuestra casa, pues bueno, vamos a intentar pelear el partido al máximo, seguro que estarás súper motivado que juegas contra el líder, y bueno, lo vemos de diferente forma, el año pasado jugaban contra el líder, que éramos nosotros, y este año pues jugamos contra el líder, o sea, es diferente, ¿no?
Está
pero
claro.
Bueno, no sé, yo creo que hay que dejar pasar un poco esta primera vuelta y a ver qué tal, vamos, no, ni nerviosos ni nada,
no.
Lo que es esto y que bueno... Pero que ilusión sigue habiendo, la gente está trabajando bien y todo, o sea que no hay ningún problema.
Molt bé. Edu, acabo. ¿Heu demanat vosaltres jugar dijous o ho ha demanat Viladecans?
No, no, lo hemos pedido nosotros porque, vale. Bueno, por motivos de una boda de algunos jugadores se tenían que ir y,
vale.
Y el fin de semana era imposible y bueno,
uh-huh.
O sea que... No, porque voy a dejar. La semana pasada con la Ciudad Bella sí que fue el que nos pidió el cambio.
Sí, 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 sí. Bueno, pues llevamos ya 2 jornadas de Euroliga para el equipo.
Exacto.
Que también
estábamos ahí con ilusión de ganar el otro día, pero bueno, a ver si hoy, bueno, el jueves esperemos que quitarnos el mal sabor del otro día y ya está. Y,
molt bé.
Y bueno, ya a ver qué tal.
Ya continúa.
Exacto.
Perfecto. Edu, gracias por atendernos. Que vagi molt bé dijous. Buena tarde, adeu.
Hasta luego.
Doncs això, que dijous toca enfrontar-se al líder, el Viladecans Sant Gabriel, el partit que jugarà aquí a Pinsbens a partir de 2:15 de la nit. Dia i hora inhabituals, evidentment, però per qüestions d'aquest casament, el Sitges va demanar avançar el partit. No ha estat un bon cap de setmana per als altres dos sèniors. El sènior B va perdre 53-58 davant el bàsquet SMA Vilanova. Es manté a la part baixa, penúltim, només ha guanyat un partit. Hi haurà feina aquesta temporada amb aquest sènior B. I derrota també del sènior femení, que va perdre 57-49 a la pista del Vendrell. Per tant, com veuen, cap de setmana de mals resultats pel que fa al bàsquet. En hoquei patins, una de cal i una d'arena, que diuen aquells. La segona catalana, jornada número 8. Victòria el passat divendres 6-4. Davant el Monjos, una victòria que va arribar en els últims instants, en els darrers minuts, jornada a la que els de dalt no han fallat. El Lleida Llista, per exemple, va guanyar 3-13 amb Naulesa i el Calafell va guanyar 8-3 amb el Capellades. Hi ha un triple empat, hores d'ara, a la classificació entre Lleida, Calafell i Sitges, tots tres empatats a 18 punts. Potser el més greu és que, greu entre cometes, que l'endemà hi ha un partit avançat a la jornada novena, doncs el mateix Club Patí Sitges va perdre 4-3 a Piera, guanyant el descans per 0-3. Això és el que potser doncs no s'acaba d'entendre. Sí que l'equip anava en baixes, en 3, Jofre Toledano, Carlos Ramírez i Albert Pajares, i aquesta derrota, com dèiem, 4-3 del Club Patí Sitges el passat dissabte en partit avançat. En fi, són resultats, els altres resultats que ens deixa el cap de setmana esportiu. En rugby també dir-los que el Rugby Club Sitges va perdre 17-20 aquí a Santa Bàrbara davant la Unió Esportiva Sant Boiana B. Última jugada, última acció de xut entre pals del conjunt de la Sant Boiana B, que li va acabar donant la victòria. Ho deixem aquí, arribem gairebé a les 5. Toni, gràcies.
Molt bé.
Dimecres més, a la tertúlia Pilotes Fora a partir de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé, bona tarda.